Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. A la primera us hem parlat d'una data, el dia 24 de febrer. Aquest és el dia en què es reunirà la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, on s'ha de començar a negociar el finançament singular de Catalunya. També us hem explicat l'última hora de l'aparent ruptura entre el PSOE i Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats, cosa que deixaria el govern de Pedro Sánchez en una situació més que precària. Això el dia en què, a més, el Tribunal Constitucional ha apartat el magistrat conservador José María Macías del debat sobre la llei d'amnistia. I hem continuat pendents, de fet, ho hem estat a primera hora, i ho estem ara, i em fa l'efecte que durant les pròximes hores, del Pròxim Orient, perquè en aquestes pròximes hores es podria signar un alto al foc a Gaza. Hem de parlar en condicional perquè fa mesos que esperem aquesta notícia, però és cert que aquesta vegada sí, sembla que Israel i Hamas estan per l'acord que arribaria just abans que Donald Trump recuperi la presidència dels Estats Units dilluns que ve. Però tot això ja us ho hem explicat. A aquesta hora, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que els sindicats demanaran un increment del salari mínim superior als 50 euros mensuals que proposarà aquesta tarda el Ministeri de Treball, els agents socials i que suposa un augment del 4,4%. Segons el secretari general de Comissions, Unai Sordo, és un increment insuficient perquè s'acosti al 60% del salari mitjà, que és el que marca la Carta Social Europea, tenint en compte que els sous han de millorar aquest any i, sobretot, si el govern espanyol es planteja que aquesta vegada no quedi exempt d'IRPF.
Si el salario mínimo interprofesional no queda por debajo del mínimo exento, que es una posición que el gobierno la puede tomar legítimamente, hay que garantizar que todos los perceptores del SMI entran dentro de los criterios de la Carta Social Europea, que se sitúe el SMI en el 60% del salario neto respecto al salario medio de nuestro país.
La Fiscalia demana ampliar la causa judicial contra Alberto Gómez Amador, la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid. El Ministeri Fiscal demana que se l'investigui per un possible delicte de corrupció en els negocis pel pagament de 500.000 d'euros a la parella del president de Quirón Prevención. A l'escrit al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, la Fiscalia de Madrid demana aclarir si es tractaria d'una comissió irregular a l'empresa que rep diversos contractes del govern madrileny. La petició del Ministeri Fiscal l'ha agafat Isabel Díaz Ayuso en plena roda de premsa i ha incidit en una cacera de bruixes contra el seu company.
Debe ser la única inspección que hay en España, la única inspección fiscal, porque veo que todos los poderes del Estado y todos los ministros están muy centrados en intentar destruir a un ciudadano que solo se está defendiendo de todo ello.
I Toni Comín ja té rival a les eleccions per presidir el Consell de la República. L'advocat i excònsul del Consolat de Mar, Jordi Domingo, ha fet el pas per liderar l'entitat que fins ara presidia Carles Puigdemont. Domingo té el suport de bona part de la cúpula anterior i farà el pols a Comín, que s'ha postulat per encapçar el Consell després d'una etapa convulsa com a vicepresident. Recordem que la darrera direcció va dimitir en bloc després de les sospites perquè Comín estava fent una mala gestió dels comptes. Les eleccions per presidir l'entitat se celebraran d'aquí a un mes.
Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
I també amb l'Oriol Marc, cap de Política de la Nació. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Amb la periodista Mònica Hernández. Bona tarda.
Bona tarda.
I amb la Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals. Bona tarda, Isabel.
Molt bona tarda.
Tot a punt?
Sí.
Mm-hmm. Sí, sí, aquí.
Què rius?
Abans
d'obrir la boca ja estàs rient. Oh, poc seriós.
Tot simpatia.
Sempre, sempre, sempre. Va, el primer tema, ja sabeu, ens ve des de fora. I els dimecres saludem l'Eugeni Alemany. Eugeni, bona tarda.
Bon dia, bona hora, com estem?
Nosaltres bé, i tu?
Bé, de cine, molt bé.
Veus, home,
molt bé.
Si estàs de cine vol dir que estàs molt bé, eh?
Sí, 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 gelat.
Sí, fa fred, és veritat.
Fa molt
sí.
De fred.
Però ja és, ara tirarem de tòpics, eh? I s'anem a les iaies, eh? La setmana dels barbuts, aquesta setmana és la que més fred fa, i tot, va, ja està, és el que toca,
ja tocava,
no?
Ja tocava,
és el gener, clar, si ara no fa fred, quan l'ha de fer, etcètera, etcètera. Però ja està, no?
Jo se m'ha fet una crema... Vos conte coses personals. Se m'han cremat els peus, perquè jo gaste calcetins tèrmics amb bateria. I Bucu tinc els peus gelats.
Però un moment. Sí, que no passem de punteta sobre aquest fet. Mitjons tèrmics sí. Amb bateria, sí. Que es carreguen a l'endoll,
sí,
eh?
Sí, sí, tinc unes bateries, com si fos de mòbil, i es carreguen per USB... i duren 5-6 hores, segons la canya que jo li clave. Uh-huh. I estos dies, ahir particularment, estava molt gelat. Jo tinc els peus, jo soc com un cadàver. A mi realment crec que no en circulen els peus. Jo és com si acabara... Jo ni veig que estigués amb el Munsen, este, en l'expedició al pol.
Congelat totalment, no?
Se me congelen els peus. Jo tinc que mirar que el dia demà, quan tinga 80 anys, me'ls amputaran, perquè ahir no circula res. I sobretot quan ve l'hivern, particularment, se me gelen molt, jo em faig fregues, però jo em poso a buscar si és que n'hi ha termis fins que vaig descobrir els mitjons tèrmics amb bateria.
És que això no ho sabia. Jo havia sentit les jaquetes o abrics amb això, com una mena de calefactor, diguem-ne, incorporat, però mitjons no.
N'hi ha de tot. Et diria que fins i tot calçoteig.
Ah,
vull dir, això és una bateria, és una resistència, realment, i tu li apliques electricitat, i, clar, perquè té diferents posicions, i jo ahir li vaig donar molta canya, i tinc dos bufetes, ara, en els peus, de, perquè...
Bueno, escolta, millor que és sort que tens mitjons i no calçoteig tèrmics.
No, sí, però ahir... Poca cosa n'hi ha que cremar ahir, ja, també, t'hi dic, poca cosa.
Oh, això ja ho deixem.
Cadascú se sap lo seu, clar.
Bé, però jo volia parlar d'una altra cosa.
Ah, val, però la dèria no és aquesta,
sí.
La dèria no,
no
són els mitjons tèrmics.
És una altra cosa que encara en crea més neguit.
A veure.
I és quan vas a un restaurant o a un bar a menjar, dinar, sopar, en sou 4 o 5, agafeu la carta, te la mires, l'estudieu, finalment ve el cambrer, cadascú li diu què vol prendre amb tota mena de detall, i veus que el cambrer no apunta res. No pren nota en cap llibreta. A mi això em crea molt de neguit, perquè ell sempre pensa dues coses. O bé el cambrer, o la cambrera, confia molt en la seva memòria, que dic, què fas dedicant-te a l'hostaleria quan podies estar preparant-te una oposició a notari. I altra cosa que pensa, que és la que realment és terrible, és que al cambrer li agrada el risc. Perquè jo hi comença a generar cortisol i ansietat, i passa molt malament tot el dinar, especialment si estic amb els meus dos fills, sí? Perquè ja sabeu que sou pares, no? Com són els xiquets, que tenen manies amb el menjar, que són molt romancerets, comença el major, que si jo vull el sandwich club però sense maonesa ni en sisam, l'altre, doncs, a mi lleva amb la ceba i la tomaca, i tu veus que el cambrer no reacciona, que va mirant, que sí, que sentix amb el cap, però que no apunta res, perquè és que encara n'hi ha alguns que ni ho repeteixen en veu alta. Hi ha alguns que diuen, ok, sense ceba ni tomaca. Però, inclús n'hi ha altres, que abans d'anar-se'n fan com una mena de recapitulació que a mi reconec que em dóna molta pau mental, que és quan diuen, d'acord, dos sandwich club, un sense maonesa ni en sisam, l'altre sense ceba ni tomaca, la manida sense salsa, només oli, la copa de vi blanc, l'aigua sense gas, no sé què, no sé quantos, no? Almenys dius, ok, ho té clar en principi. Uh-huh. Però és que hi ha d'altres...
Que no diuen res.
Que simplement escolten. No ho repeteixen, i tu te quedes tot el dinar amb la incògnita. Ells es queden quiets com els taquirots, parats, com si anaren de fentanilo. I no apunten res. Jo hi ho passe molt malament, perquè comporten el sàndwich amb maonesa o l'altre amb ceba, ja sabeu, els que sou pares, que hi comença el drama de a mi això no m'agrada, a mi això no és el que jo volia, no m'ho vaig a menjar, demana'm una altra cosa. Uh-huh. Aleshores, jo a mi m'agradaria que, d'alguna manera, el sector de l'hostaleria feren com una mena de pacte del simulacre.
Com a mínim, fer veure que apunten.
Fer veure que apuntes. Com un doble check amb el WhatsApp, saber que ho has rebut. D'alguna manera te ho has apuntat. Jo no sé si vosaltres sou tan teclosos com jo patigut d'esta ansietat. Oriol Marc.
Home, no hi ha ningú més quadriculat a Catalunya que Oriol Marc. Això de que no s'ho apunti... No ha apuntat, no. Amb un Excel ho hauria de dur el cambrer perquè l'Oriol estigui tranquil.
No, i ensenyar la llibreta. Ensenyar la llibreta, que estigui tot ben clar.
I anar amb regla per fer les ratlles rectes, perquè si no...
Hi ha molta mala lletra al món. És una cosa terrible. Però sí que a mi m'inquieta moltíssim el component electrònic. Després, és a dir, quan ara es pren nota amb mòbils d'aquests més o menys intel·ligents, que veus el senyor o senyora allà amb un stick d'aquests anar tocant, penses, i ara aquest senyor com sabrà que jo l'hamburguesa la vull sense ceba? On ho ha apuntat? Ha fet un toque? Com ho sabrà el cuiner? I m'inquieta molt tot aquest procediment. De fet, m'inquieta el procediment d'anar a menjar fora en general, No, perquè estàs patint tota l'estona. Bueno, i ara el senyor o senyora cuinera sabrà que la meva hamburguesa no porta maionesa?
Clar, té raó, perquè ara que ho dius, no, és veritat que ara porten una cosa com una mena tauleta, de datàfon, i ahir apunten, però clar, aquestes coses de sense seva o sense no sé què tal, això hauria d'haver una aparta d'observacions.
Espero que el tinguin.
No, clar, hi ha un dibuix no i li treus, deixes de marcar la seva, és que és més fàcil, eh?
A mi, com que l'Eugeni...
Mònica,
no sé com podeu viure així, de veritat.
Has treballat de cambrera?
Sí, he treballat de cambrera.
M'ha fet la impressió que ho domines molt, aquest tema.
Sí, molta seguretat, i ara... Perdoneu, però vull dir, seré cancel·lat de manera múltiple i el proper dinar familiar potser no em deixen entrar. Jo torno a reiterar, el meu restaurant preferit és el que té una M groga molt gran. Vale? No farem publicitat.
No, Oriol, que tenim una edat, ja. O sigui, el McDonald's és per nens petits. No?
Sí, però dona una seguretat molt gran. La primera, qualsevol ciutat del món té el mateix gust. És una seguretat imbatible, des del meu punt de vista. Sí. I després, que no has d'interactuar amb ningú. Tens una màquina per demanar. I en aquesta màquina m'ha fet pensar la Mònica, tu... Demanes el teu menú McPollo gran, amb patates grans i aigua, i en el McPollo li pots treure el que no t'agrada. Ah. La maionesa, en aquest cas, i a l'hamburguesa d'un euro, que ara ja val 1,40 per culpa de la inflació, li pots treure els cogombrets i tota aquella salsa que mai saps qui l'ha mastegat abans, aquella salsa.
Et faré una observació, Oriol.
És fantàstic. Dóna molta seguretat.
I és que tu dius que aquests restaurants de la M gegant fan tots el mateix sabor. T'he de dir que els xinesos d'arreu del món exactament igual. El pollo con almendres a San Francisco fa exactament el mateix sabor que el que te pugues menjar a València.
Això està
jo no
bé.
Sé si és que hi ha una central kitchen de tots els restaurants xinesos.
No ho vulguis saber. A vegades no més val no, saber, més val no saber com és que tot fa el mateix gust.
Sí, és com una franquícia, en realitat, els restaurants xinesos estos.
Està bé.
És baratós, no? Sí, que està bé, també tens això garantit.
Saps el que hi ha?
El que diu ara l'Eugeni és veritat. És a dir, a mi aquesta sensació d'anar-te'n a un restaurant xinès i penses, bueno, estic a Nova York, restaurant xinès tindrà un gust especial,
sí,
no?
I no.
I no. La ensalada xina és la ensalada xina, el pollo al curri és el pollo al curri i ja està, no? A mi sí que em passa una cosa quan demanes coses i no s'ho apunten, tens la sensació que faran el que els donarà la gana.
Jo això ho penso quan moment dels cafès, ho penso sempre. Perquè un descafeinat de sobre de màquina, un amb llet de cibada, un no sé què, i després ve aquell senyor amb una safata en què hi ha 8 tallats, i dius, ara com sap quin és el de cibada, quin és el descafeinat, o fi, sap el què. Jo crec que reparteix una mica a la babalà.
I després una altra cosa que em passa, quan comences a ser molt exigent amb els que t'estan prenent nota, o amb els cambrers, o amb les persones que t'estan fent un servei, primer de tot, a mi em sembla que hem d'agradir molt que ens estiguin servint, perquè si et comences a posar una mica borde, després hi ha aquella qüestió de dir, bueno, i ara vés a saber en el meu plat què m'hi ha acabat passant.
Sí?
No, jo a vegades sí, que vas amb gent...
Que malpenses del cambrer, perquè
no,
si ets molt tiquismiquis, igual es venjarà.
Vas amb gent que no estàs acostumada a anar i trobes que és un borde, i que comença a queixar-se de tot, a parlar malament al cambrer, etcètera, i tu vas dient...
Això bueno, ho pagarem, això ho pagarem d'alguna manera, no?
Si més no, ell ho hauria de pagar, o ella ho haurien de pagar, no? I a vegades jo penso, bueno, cuidado, tinguem a tothom satisfet.
Però perquè la Mònica està fent cares, crec que està a punt d'erigir-se en la defensora dels cambrers.
Estic donant gràcies de no haver-vos tingut com a clients a la meva etapa com a cambrera. Perquè, clar, primer, sou d'un grau d'exigència, de desconfiança.
Zero.
De desconfiança, heu dit, agafa els cafès, reparteix.
Sí,
home,
això
no.
Sí que ho crec, perquè no s'apunten res.
Quan portes molt de temps fent de cambrer, primer, tens una agilitat mental, això és cert. L'acabes com practicant i l'acabes com tenint molt sòlida. Però és que ara, avui dia, que tots van amb la maquineta aquesta, treus els ingredients, és que no hi ha risc de res. I sí que s'ha de cuidar els cambrers, Isabel,
sí, home, sí.
Però no només perquè sí, sinó perquè s'ha de ser hàbil. És a dir, jo quan vaig als bars, restaurants, jo els cuido perquè sé que quan torno, ells se'n recorden que els he cuidat molt bé.
Exacte.
I no hi ha taula, doncs per tu sempre n'apareix una. Hem d'anar ràpid,
Encara vaig més enllà. S'ha de tractar bé els cambrers perquè s'ha de tractar bé a tothom.
Exacte, en general.
Has d'anar per la vida amb un mínim d'educació, no?
Sí.
Has d'anar...
Especialment això. A mi m'ha faltat una vegada...
No
has
de sentir amb ningú.
Que arribo amb una... Per exemple, em va passar a Madrid. Arribo amb un lloc que està a petar, i jo no tinc reserva, val? Sí. I jo amb el meu millor somriure... Hola, què tal? Com estàs? Tal. Sí, t'acordes? He passat abans i he vingut i m'has dit que passés, que tindria una taula. Diu, sí, ningú problema. I al cap de 5 minuts tinc taula. Veus? Llavors dius, no hi ha res com somriure, com ser agradable i que estic d'acord amb tu. I després, persones del meu entorn que sí que han fet cambrers de joves, etc, que m'explicaven que, per exemple, quan els demanen opinió sobre els vins, no? Diu, nosaltres ens ho inventem. És a dir, aquest vi, que tal, jo et recomano aquest. Diu, en realitat jo no tinc ni idea, però yeah. recomano en funció del que em sembla en aquell moment. I jo trobo que això està bé, és una manera de sortir-te de situacions que segurament no estàs molt preparat en aquell moment. Mm.
Clar, jo sigo cambrer també de jove, mentre estudiava, i tu també dones eixida a les coses, als productes. Què t'ha dit la cuina de tenir xipirons? Doncs has de donar eixida als xipirons. I jo sempre anava en llibreta i apuntava les coses. I respecte als cafès, que també pensé que vol dir, però com pot ser que sàpiguen per la cullereta o per el no sé què, si és el cafeïnat, el que té cafeïna o el descafeïnat. Jo amenaci ahí. Perquè els meus fills, per exemple, prenen cafè. Descafeïnat, el bombó, no? El típic bombó, segur que és, no? Sí, el llet de pot i jo sempre dic un bombó descafeïnat. I sempre li amenaça el cambrer. Assegura't que siga descafeïnat, perquè si no, te'ls portaré.
Home, és una senyora amenaça, perquè, sí, perquè un nen amb cafeïna és una senyora amenaça, sí.
Era que feia un parell de sucos. Sorra la tarda,
És pitjor un nen amb Ventolin, Vull dir, això és molt pitjor. Escolta, una cosa sobre els gustos universals que dèieu. El xinès té el mateix gust a San Francisco que a Reus. És curiós que quan vas al Japó el menjar japonès no s'assembla per res al menjar japonès que mengem aquí, i no té ni el mateix gust, ni la mateixa forma, ni res.
Això és que són molt viatjats, ho podeu ser. Exacte. No he anat mai al Japó.
Jo vull dir, preguntar una cosa a l'Eugeni, que és que m'he deixat molt... Tinc molt interès en els mitjons tèrmics.
Cadascú s'ha quedat amb una cosa.
De veritat que li demanaré a l'Òscar que, sisplau, li facis tu un WhatsApp d'on es troben aquests mitjons tèrmics.
Sí, jo t'ho enviaré facilíssim.
Perquè jo que necessito que tot estigui temperat...
Mira, n'hi ha molts sistemes, de plantilla. Mm-hmm. Jo no la recomano perquè la plantilla, quan es posa calenta, es posa erta. Mm. Està dura. Es posa dura i vas caminant
com una pedra,
la plantilla. No, veus? És molt incòmoda. I després n'hi ha uns mitjons, n'hi ha de millor qualitat i de menor qualitat.
La millor.
Si pot ser car, molt millor.
Sí, no.
Car i barato? Dolent i barato, no.
No. Bo i barato renyiren. Exacte. I es poden llevar i tot. Es poden posar dins la rentadora i l'únic que has de fer és no llevar-los en la
bateria. No? Has de treure la bateria.
Però sí, es carreguen amb... Jo ja em vaig tindre uns fa més anys que tenia un sistema de càrrega, era un poc... tardaven més en carregar-se, però en tinc uns ara que més o menys... jo estic tot l'any carregant i el sendemà em donem servei durant prou hores. També és veritat que depèn de la intensitat, no?
Es renten fàcil, Eugeni?
Com? Rentadora.
Sí, tu lleves la bateria i tu els mitjons es claves dins d'un saquet, per exemple, d'estos per a que toquen un cable, i ho poses. Tenen un cable com si fos l'eixida d'un Wallman, per a que m'entengues.
No hagués pensat mai que estaria en un Catalunya Migdia explicant com funcionen uns mitjons amb bateria, no? Però està bé, informació de servei.
Però és que és un invent per a moltíssima gent que li passa. Jo quan ho conte, això me dona un tema de conversa tota la gent.
Jo he descobert que hi ha...
Cafetines amb bateria, sí, allà on vas, triomfa.
Ho he descobert, que hi ha mitjons amb bateria.
I és més, hi ha una cosa preciosa, un detall, perquè ara diu, i la bateria on va?
A veure.
El mitjó, en la canya, no? En el camal, en la boca, té com una butxaca amb un botó. Per a introduir la bateria dins i si vas corrents, no? Que no bote. Però, que no és el cas. Però vull dir que està molt bé i sempre, evidentment, la bateria va a la banda exterior del peu on el portes, per a que no vagin fent frec i frec.
Clar.
Saps? Que no creï una
guspira,
no? Que no faci això, un curt circuit.
Hi ha algú que ja ens envia, fins i tot, 40 euros, dos parells de mitjons.
Ah. Barato, em pareix, això que està enviant d'aquesta persona. Barato.
Aquests no me'ls miro,
doncs. Aquí una oferta, no sé, escolta'm, aquí. Unisex, diu, És que ara estan rebaixats, diu.
Ah,
perquè ara estem...
Un 20% clar. De rebaixa, diu.
Jo recomano tindre sempre uns bons i un parell més roïns. Jo, de fet, tinc bateries que les vaig intercanviant. Així no tinc mai, no em quede mai sense servici.
Però te'ls poses cada dia, és a dir, endús cada dia?
Sí.
Per tant, has de tenir uns quants, perquè no aniràs sempre amb el mateix mitjó. Vull dir, vas
canviar-lo. Bueno, aquesta pregunta no cal. A veure...
No entrem en interioritats, ja.
No, Eugeni, jo t'ho deia, perquè jo quan he viatjat a llocs de molt fred, hi ha una cosa que són els pagats tèrmics, que duren 10 hores...
Una enganyifa.
Què va, a mi em va anar de conya.
Els he provat una vegada i no serveix per res.
No era un bon pagat tèrmic.
No va anar bé, allò estava fred igual, fora.
No, això funciona, jo els he gastat sempre els pedaços i els parxes i els que s'apeguen. El que passa és que evita que... per diners, a la llarga, la bateria t'hi és més a compte. Perquè jo els pedaços i això és que més feia xas Són com unes bosses de té i me, clar, me les feia xas.
Exacte, com unes bosses de té, exacte, que sí, molt ben sí. definides, molt bé. Per exemple, Carles Xuriguera està escoltant i diu que està rient molt, però li, crec que li interessen els mitjons en bateria. Per tant, hem d'anar buscant cada vegada més gent, eh? Farem xarxa. Estàs perdent un negoci aquí, Eugeni.
No, podríem fer compra conjunta.
O comprar-nos tu a l'engròs i després fer el menú D. Sí, escolta'm, així estem.
Si jo ara fos una influencer d'estes, en escrúpols, ara mateixa tindria un codi d'escompte ja, amb el codi Eugeni, Eugeni Alemany, en no sé quina plataforma, entreu i us farà un 10% de descompte. És que no tinc jo mai visió com si no l'ha tingut mai de visió d'estes.
Així estem. Mira, però bé, escolta'm, així...
Estic perdent diners.
Però això ens va bé perquè així et podem saludar cada dimecres. Com farem dimecres que ve. Eugeni, gràcies, bona tarda.
Una abraçada, molt descalf.
Això, sempre, els peus sobretot. Passen 20 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Els temes del dia, i avui hem de parlar sobretot d'una data, perquè finalment hi ha data perquè s'activi la negociació Estat-Generalitat sobre el nou finançament per Catalunya. Serà el dia 24 de febrer i serà a Barcelona on hi haurà una reunió, perquè aleshores és quan començaran a parlar formalment de com s'aborda el nou model de finançament i en una nova reunió a finals de febrer s'hauria d'haver avançat i poder-ne parlar més de tot plegat. Se'n podien tenir alguns detalls. Aquest és el tempo, com a mínim, que han marcat avui el conseller Dalmau i el ministre Torres, que s'han reunit a Madrid. De fet, el govern ja va garantir que l'any que ve la hisenda pròpia recaptaria l'IRPF dels catalans, però no sé si penseu que arribaran a temps, si no, si estàveu molt pendents d'aquest primer pas, si creieu que s'estan complint els passos, si van molt lents, si van ràpids, que us sembla tot plegat.
Si ens atenem a la literalitat de l'acord, el que estava previst era que en el primer semestre del 2025 es comencés a abordar la qüestió en aquesta comissió bilateral. Per tant, de moment això està funcionant. Esquerra, el que sigui interpreta, és que hi ha passos que ja s'haurien pogut fer, com per exemple, és una possibilitat de començar a redactar l'addenda a la llei orgànica de finançament de comunitats autònomes, la LOFCA, per tal d'establir una excepció catalana. Això, en certa manera, doncs, encara no s'ha fet, i Esquerra és un dels retrets que pot arribar a fer el PSC, però el que diu l'acord és el que diu. El finançament s'està abordant pels canals que toquen. La consellera d'Economia, Alicia Romero, va anar a veure la ministra d'Hisenda fa uns mesos a Madrid per veure si estaven alineats o no amb tota aquesta carpeta del finançament, i això va anar bé. Aquí hi haurà dues qüestions que s'hauran d'abordar: el quan, tant el conseller Torres, la ministra Montero, el conseller Dalmau, el president Illa, tots s'asseguin a la mateixa taula i estableixin els que són els dos conceptes prioritaris sobre el finançament, que primer és la quota de solidaritat i després què paga Catalunya per els serveis que l'Estat presta precisament aquí a Catalunya. I llavors com muscular també l'agència tributària, si s'ha d'ampliar plantilla o no, què fas amb els inspectors d'Hisenda i què no, si hi ha problemes amb la plantilla o no, però això són qüestions que aniran més endavant. Primer es tracta de concretar el model i després, per descomptat, escoltar també què diuen la resta de comunitats, que segurament hi veuran un privilegi i, per tant, el podran combatre. Recordem que em sembla que són 10 les comunitats autònomes que estan en mans del PP i no totes les que estan en mans del PSOE tenen ganes que Catalunya tingui una singularitat específica negociada de manera bilateral amb l'Estat.
Ara t'anava a dir que aixecaran la mà no només les del PP, sinó també les del PSOE. Jo crec que s'estan complint els tempos, però veiem què ens surt d'aquesta primera trobada, perquè deia ara l'Oriol, plantilles de l'agència tributària, és obvi que s'hauran d'ampliar. I aquí no sé si podrem complir els tempos, és a dir, hi haurà funcionaris que vulguin venir cap aquí, es podrà formar prou gent, per tant, per mi el calendari segurament es complicarà després, i també anirà en paral·lel amb el que passi a Madrid. Abans a la portada em sembla que l'Òscar deia l'aparent trencament entre Junts i el PSOE, no? Aparent, perquè no sabem si estan teatralitzant, no? Es fa aquest anunci de la comissió bilateral i a la vegada demà s'ha de votar la proposta de Junts, que sembla que no tirarà endavant, és a dir...
Ara anirem a la mesa, no em barallo els temes, que si no...
I veig una certa comunicació. Vull dir, sempre hem parlat de les pistes d'aterratge, no? De les tres pistes que eren Madrid, Catalunya i Barcelona, no? I veig que tot està connectat i que una cosa anirà bé si l'altra també s'acaba tancant bé. Vull dir que per mi tot és en un...
Jo tinc la sensació de que sí que es compliran els pactes, però segurament no amb els calendaris establerts, perquè els calendaris no venen marcats només per una voluntat dels partits implicats en aquesta qüestió de pactes, sinó que hi ha unes qüestions consubstancials a l'estructura i a la manera de gestionar que impossibiliten moltes vegades que els calendaris es compleixen. Ens passa, doncs, amb una gestió molt més casolana, doncs, evidentment, amb una qüestió d'aquesta. Però sí que crec que els pactes del finançament es compliran i que això representarà un punt d'inflexió respecte a la credibilitat segurament del PSC i del PSOE respecte també a les altres comunitats autònomes. Crec que aquí hi ha també una corresponsabilitat dels partits que estan implicats en aquesta voluntat de pacte, que són Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, em convèncer també a altres agents que no són ells propis, que no són els propis partits. Crec que aquí hi ha una negociació que no només ha de recaure en el PSOE a l'hora de convèncer altres comunitats autònomes, sinó que hi ha una feina a fer mitjançant PNV, mitjançant el partit gallec, mitjançant Bildu, etc., que han de crear un caldo de cultiu, de mitjançant coalició canària, que acabi creant una sensació de que l'assentiment de contra el finançament singular per Catalunya no sigui beligerant, sinó que el que acabi aconseguint és que hi hagi una millora per les altres autonomies. I jo crec que aquest paper l'ha de fer també els partits que estan en el pacte d'investidura i que no només són Junts per Catalunya i Esquerra Republicana.
El que passa que, clar, repassava l'Oriol una mica el calendari, és a dir, el 24 de febrer hi ha aquesta primera reunió, això implica engegar, podríem dir, la maquinària, però després de pactar el model, cosa que no es farà en un dia, sinó que es trigarà alguns dies, com a mínim, algunes reunions. Després s'haurà d'anar a la lletra petita, això, de l'Agència Tributària Catalana, quants treballadors tindrà, si es fan transferències dels empleats que ara mateix té l'Agència Tributària Espanyola que treballen a Catalunya. Clar, tot això implica un calendari en què s'allarga molt tot aquest procés. I dissabte sentíem Oriol Junqueras dient si no tenim el finançament singular, no ens asseurem a negociar pressupostos. Per tant, a ningú se li escapa que el finançament singular no estarà òbviament, al mes de febrer, tampoc al mes de març, ni a l'abril. Per tant, això vol dir que no hi haurà pressupostos a Catalunya.
Jo crec que els pressupostos a Catalunya estan francament complicats, perquè no és només el que va dir públicament Oriol Junqueras, sinó també el que va traslladar a porta tancada durant el Consell Nacional, que encara va ser més contundent, i a part Esquerra va tenir molt interès en difondre un comunicat dient que ni tan sols es negociarien els pressupostos. Ara bé, també tinc la sensació que el govern no voldrà deixar de jugar aquesta batalla, i estic convençut que veurem fotografies de Salvador Illa amb els principals sindicats a Palau, fins i tot amb els principals agents econòmics del país, en Foment del Treball, amb el Cercle d'Economia, amb Pimec, si cal també amb la CECOT, fent costat a uns nous pressupostos. I a banda, a Salvador Illa també li convé aparèixer com la persona que no és la culpable de que no hi hagi pressupostos a Catalunya. Quan tu ets president i vols aixecar la bandera de la gestió, no tenir pressupostos és tenir precisament un problema de gestió. Has de deixar molt clar davant de l'opinió pública que qui ha tombat aquests pressupostos és Esquerra Republicana, i això et dificulta la negociació precisament amb un dels teus principals socis, sense el qual no pots anar a la cantonada, perquè recordem que Salvador Illa governa en minoria, té només 42 escons. I clar, el calendari és exigent, no el d'aquest any, sinó el fet de pensar que la Generalitat ja pugui recaptar l'IRPF de l'any vinent, és a dir, el d'aquest any, recaptar l'any que ve, la liquidació, home, crec que és prou exigent, és un calendari, crec que prou accelerat com perquè hi hagi moltes coses que s'hagin de resoldre en el primer trimestre. I al mateix temps tinc la sensació que, per càlcul polític o pel que sigui, Oriol Junqueras no podia arriscar-se a tenir una entrada a la presidència d'Esquerra aprovant tres pressupostos consecutius a dirigents socialistes. Si tu entres i proclames que tens una nova etapa al capdavant d'Esquerra i aproves els pressupostos de Salvador Illa, els de Pedro Sánchez i els de Jaume Collboni, i fins i tot entres al govern de Jaume Collboni, home, les diferències respecte al passat són més aviat escasses. Algú li havia tocat a la Xina i em sembla que li ha tocat a Salvador Illa.
El que passa és que tampoc sé, Oriol, si Oriol Junqueras es pot arriscar a tensar tant la corda, és a dir, a tombar uns pressupostos, a que sigui marcat o assenyalat com la persona que ha fet que no hi hagi pressupostos a Catalunya. No ho tinc tan clar, eh?
Això és interessant preguntar-s'ho per una qüestió molt senzilla. Quan, per això, si parles amb gent d'Esquerra, t'ho diuen, eh? Havent pagat el preu de la investidura, que és un preu alt, vull dir, fas president una persona del PSC, què més dona al cap d'uns mesos aprovar els pressupostos? Crec que és una visió que fins i tot poden arribar a tenir raó, de dir, home, ja que l'has investit, el cost de la investidura ja l'has quasi pagat, es dona per fet un primer pressupost quan investeixes algú, som-hi. Crec que el que pensa Oriol Junqueras és que té més risc a tombar-li uns pressupostos a Pedro Sánchez que no pas a Salvador Illa, perquè a Madrid sempre hi ha aquest discurs de o som nosaltres o bé la dreta i l'extrema dreta, que Esquerra l'ha jugat molt. Gabriel Rufián, amb l'argument de que no manin el PP i Vox, és capaç de moltes coses. I aquí a Catalunya pots tenir l'argument, que és un argument una mica peregrí, però no deixa de ser un argument per part d'Esquerra, de els últims pressupostos aprovats són els de Pere Aragonès amb el suport del PSC, en el fons, si es prorroguen, no deixen de ser els pressupostos que porten un segell d'esquerres, i d'esquerra, en aquest cas, en singular, també, perquè era president Pere Aragonès. Però, malgrat tot, crec que ens estem acostumant a que els governs no tinguin pressupostos, i això és un problema
greu.
Però precisament per això que deies tu, no? De que si es prorroguen els pressupostos aprovats per Pere Aragonès i Salvador i el PSC en aquell moment, també passa una miqueta això, no? És a dir, aquests pressupostos del PSC són uns pressupostos hereus d'una dinàmica vinculada amb Esquerra Republicana, i que Esquerra Republicana en aquestes polítiques progressistes pretenia, doncs, tenir una certa incidència, i per tant, també hi ha un tema de credibilitat més enllà de la credibilitat política. Jo crec que també hi ha una qüestió de credibilitat social. La credibilitat política sí que és veritat que Oriol Junqueras es necessita, fins que hi hagi el Congrés, segurament, marcar una petja diferent del que ha estat passant, no? És a dir, som un nou... renovem aquest equip i volem tenir una actuació blanca en quant al que són els meus votants i els meus simpatitzants, no? I, per tant, serem molt reivindicatius respecte al PSC, respecte al govern de la Generalitat i respecte al govern de la resta de l'estat espanyol. Però també és veritat que socialment hi ha una realitat, i és que els pressupostos de hereus de Pere Aragonès són els pressupostos que planteja el president Illa, no? amb les variacions i les modificacions necessàries per marcar que hi ha una nova manera de gestionar el diner públic. Però són hereus d'aquestes polítiques vinculades amb Esquerra Republicana, i per tant, jo també crec que aquí hi ha una qüestió de credibilitat social que va dir, escolta'm, si resulta que aquells pressupostos que vau aprovar amb el PSC són els que tenim ara, són hereus d'aquells pressupostos, i això implicaria que realment la vida ciutadana de les persones que viuen i treballen a Catalunya es surti beneficiat, perquè hi haurà tota una sèrie de partides que sí que podrem utilitzar, fins a quin punt socialment, que no políticament, doncs pot passar una certa factura a Esquerra Republicana.
Veurem què és el que acaba passant, i ara de seguida afrontarem el que ha de passar demà al Congrés dels Diputats. Ara, però, passa un minut de dos quarts, farem una pausa per la publicitat. Ja sabeu que aquests dies a Catalunya Ràdio us estem fent una crida, us estem demanant que ens convideu a casa vostra. El 13 de febrer és el Dia Mundial de la Ràdio. Ja sabeu que les últimes temporades Catalunya Ràdio ha vingut fins a casa dels oients, fins a la feina dels oients, fins a les escoles dels oients, fins als centres sanitaris, allà on vosaltres ens heu demanat que vinguem a fer ràdio. On voleu que vinguem, els del Catalunya Migdia, els del Matí de Catalunya Ràdio, els del Que no ha sortit d'aquí, els del Búnquer, els de la tarda, els del Catalunya Nit? Demaneu-nos. Ja sabeu que ho heu de fer a través de la pàgina web de Catalunya Ràdio, catradio.cat, i explicar per què voleu que vinguem a fer ràdio des de casa vostra.
No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio.
Així és. A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu. Tornarem
a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva. I ves que no ens hi quedem a sopar.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
A mi m'agrada més que la gent vingui que no pas haver d'anar enlloc. Què vols que et digui?
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Farem la ràdio junts!
El Dia Mundial de la Ràdio farem autèntica ràdio de proximitat.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer
venim amb tu. A casa,
Catalunya Ràdio. La Joa Covarsia aixeca la passada.
Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Barça-Betis a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Hola, Helena. A la nova feina puc teletreballar al 100%. Així que, res, deixaré la ciutat. Ho volia aprofitar i portar-vos la nòmina. Que més doneu una tele, oi? Gràcies.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa't a caixabank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Fundació MGC i MGC Mútua, Generalitat de Catalunya i CaixaBank.
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I moltes vegades sí que hi ha molts homes esforçant-se molt per aconseguir donar plaer. El que passa és que això no vol dir que en sàpiguen.
També crec que hi ha una habilitat mal entesa. Potser sí. Pensen que han de durar molt de temps i han d'estar com si fessin un forat a la paret.
Tenen una pressió i tenen...
És una imatge que m'ha vingut ara, no sé per què.
Sí, el taladrin.
Les dones i els dies, un programa que sempre arriba al fons de la qüestió.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Catalunya migdia.
Passant 5 minuts a 2 quarts. Ha sortit tangencialment en el primer tema de conversa, però és evident que ara mateix la legislatura espanyola està penjant d'un fil, perquè el PSOE i Junts per Catalunya s'han situat en un punt, si més no en aparença, complicat aquests últims dies. Demà, la mesa del Congrés dels Diputats ha de votar si accepta o no tramitar la qüestió de confiança que li ha demanat Carles Puigdemont a Pedro Sánchez. Tot apunta que la iniciativa es vetarà. Ahir, Jordi Turull advertia que aquest escenari, el del veto, podria precipitar decisions que no agradaran als socialistes. El PSOE ja va deixar clar ahir que no pensa tramitar aquesta iniciativa, i Sumar, que té 2 vots a la mesa, ho ha de decidir aquesta tarda, però sembla que s'aliarà amb el seu soci, amb el PSOE. Un d'aquests 2 vots de Sumar és el de Gerardo Pisarello, que aquest matí, en declaracions a TV3, es queixava que Pedro Sánchez no hauria d'haver arribat fins aquí i que s'hauria hagut de seure a negociar abans amb Junts per Catalunya.
No farem res que doni ales a una alternativa del PP i Vox, però també que li exigim al Partit Socialista que negociï tot el que hagi de negociar. Això vol dir amb Oriol Junqueras, amb Carles Puigdemont, que mostri una voluntat clara de desenvolupar la llei d'amnistia, de reconeixement polític.
Bé, si no hi ha sorpresa d'última hora, i els 2 vots de Sumar també suposen aquesta qüestió de confiança, demà no prosperarà i, per tant, entrarem en territori desconegut perquè no sabem en què es concretarà aquesta amenaça de Junts per Catalunya, que passaran coses que no agradaran al PSOE. El que demana Junts per Catalunya és que, com a mínim, demà es tramiti aquesta qüestió, perquè això implica uns terminis que són ben bé de 2 mesos fins que es voti, i per tant queden 2 mesos en què es podrien negociar, i de la mateixa manera que es presenta una qüestió de confiança es pot retirar abans que arribi a la votació, i per tant no caldria arribar a la votació, però el PSOE no vol córrer el risc de tenir aquesta iniciativa viva i poder-se trobar amb una votació que podia fer fora Pedro Sánchez d'aquí a un parell de mesos.
Jo crec que pot passar. Junts guanya temps si aconsegueix tirar-lo endavant amb aquests 2 mesos i a la vegada està collant cada vegada més a Pedro Sánchez, però tinc clar que no tirarà endavant, tot i que estem pendents del que decideixi Sumar aquesta tarda. Què pot passar amb aquesta amenaça de Junts? Això se'm fa impensable perquè han passat tantes coses o no han passat tantes, és a dir, s'havien pactat tantes coses que no s'han aconseguit, com el català a Europa, que sí, que pot dir Pedro Sánchez i el seu govern, que no és una qüestió que depengui d'ells, però que podrien haver fet moltes coses. S'han cobrat tantes coses per avançat que no sé posar-me al cap de Carles Puigdemont i pensar en quina pot ser l'amenaça. El trencament no el veig viable, perquè això ens portaria a una alternativa que, com deies abans, Òscar, és PP i Vox, i no crec que Junts vulgui ser el responsable d'haver arribat a aquest escenari. Per tant, no sé en què pot consistir aquesta amenaça.
No ho sé, jo crec que hi haurà coses que, si no es tramita la qüestió de confiança, seran encara més complicades pel PSOE. Per exemple, la reducció de la jornada laboral, que UGT va tenir molt interès en veure Carles Puigdemont per parlar-ne, en una dinàmica de desconfiança i trencament tàctic o fàctic, com li vulguis dir, entre Junts i el PSOE. És evident que Junts hi haurà mesures ideològiques d'esquerra que no voldrà aprovar de cap de les maneres, i sabem que ha tingut suficient flexibilitat, per dir-ho de manera fina, per anar a buscar el PP en algunes coses, com per exemple la fiscalitat o l'impost a les energètiques o el que sigui. Dit això, jo crec que sí, fa un any i escaig Carles Puigdemont va pactar amb el PSOE sense acabar-hi de pactar, és a dir, pacto la investidura i despleguem una sèrie de qüestions. Si aquesta sèrie de qüestions es concreten, tindràs estabilitat, si no, no la tindràs. Jo crec que ara anem cap a un escenari divendres de trencar sense acabar de trencar, perquè al final crec que Junts no voldrà ser responsable en cap cas de l'arribada al poder del PP i de Vox. Altra cosa és que això, per decret, li permeti a Pedro Sánchez anar vivint de rendes. Crec que hi ha coses... L'error, en certa manera, no és que el català no sigui oficial a Europa, l'error és fiar uns acords a coses que no depenen exclusivament de l'estat espanyol, com és el català a Europa, i després coses que no depenen del govern espanyol, com és l'aplicació de l'amnistia. L'amnistia, Pedro Sánchez pot dir que ell ha fet la feina. L'amnistia està aprovada. Si el Tribunal Suprem no correspon a la voluntat del legislador, el problema té el Tribunal Suprem, i això és molt frustrant per Carles Puigdemont, perquè ell ha aconseguit una amnistia que no se li està aplicant, i és frustrant, i per descomptat és injust. Què troba a faltar de Carles Puigdemont? Fixeu-vos-hi, des de l'entrevista a 3CAT, a Mariana Oltra, de fa un mes, Carles Puigdemont declina el concepte d'amnistia política. Ja no demana només que se li apliqui, com hauria de ser, l'amnistia jurídica, sinó també una amnistia política. Què vol dir això? Jo tinc la sensació que si hi hagués una reunió d'una manera o una altra entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont, tot això es podria reconduir, no perquè fos una fotografia, sinó perquè suposaria un sublimar la normalitat política que tant pregona el PSC. Si tan normal és l'ambient polític, s'ha de poder anar a veure Carles Puigdemont, sigui Pedro Sánchez, sigui Salvador Illa. Això podria salvar alguna cosa. Crec que per això, pel tràmit de demà, ja fem una mica
sí, ara ja fem una mica molt tard.
Sí, jo crec que, a veure, primer, estic convençuda que no prosperarà, perquè avui sentia el ministre Hortàs amb una idea que Sumar no es posarà en la tessitura de recolzar aquesta iniciativa, i per tant jo crec que no prosperarà. I crec que al final és una qüestió simbòlica, que Pedro Sánchez no es pot permetre estar d'acord amb que tiri endavant aquesta moció de confiança, perquè simbòlicament no pot. Políticament ha pogut tirar endavant la llei d'amnistia, ha pogut políticament tirar endavant la iniciativa del Català a Europa, i ha pogut políticament segurament fer uns gestos que després les conjuntures estructurals no li han acabat de fructificar. És a dir, no tenim el Carles Puigdemont amnistiat, etc. Jo, quan ara l'Oriol parlava de les possibles reunions d'amnistia política, que crec que aquesta sí que seria una fita que segurament seria fàcil, que llavors per Junts per Catalunya, i en aquest cas per Carles Puigdemont, podria dir, bueno, més enllà de qüestions conjunturals que nosaltres no podem controlar, com el Català a Europa, com l'execució per part dels jutges de la llei d'amnistia, sí que hi ha una simbologia política que em dona una altra vegada credibilitat i em torna posant a l'escenari de públic, com a polític responsable de l'activitat política espanyola. Però jo crec que aquesta possible reunió prevec que serà abans amb Salvador Illa que amb Pedro Sánchez. És a dir, crec que és més fàcil que hi hagi un canal inicial, que hi hagi una reunió al president Illa amb Carles Puigdemont, que no que hi sigui el president Sánchez amb Carles Puigdemont. Per què? Doncs perquè per un tema de traçabilitat, per un tema de corresponsabilitat en la política. Tot i que és evident que Carles Puigdemont, a qui vol que es reuneixi amb ell, és el president Sánchez. Perquè
aquesta
encara
ara... Això, jo crec que aquest per Catalunya vol Puigdemont amb Sánchez, no amb Illa.
No amb Illa, però això és una voluntat de Puigdemont que, d'alguna manera, perquè tampoc no li ha donat ni credibilitat al president Illa, encara ara no vol estar ni a l'oposició i no vol fer de cap de l'oposició, ni que ningú ho faci. Per tant, ha pretès desvirtuar el significat del que volia dir primer l'oposició i després el significat que té el president Illa a la Generalitat. Perquè, no oblidem, el Junts per Catalunya té 7 diputats al Congrés dels Diputats, però Carles Puigdemont és diputat al Parlament de Catalunya. I com a líder dels Junts per Catalunya té sentit que es reuneixi amb tots els líders polítics, però sobretot té sentit com a líder de l'oposició que es reuneixi amb el president Illa.
I també hi ha una altra qüestió que Junts ha de calibrar, i crec que ho fa, no el recurso ni molt menys de negligència, però sí que han de calcular molt bé les seves finestres d'incidència. Ells han decidit, legítimament, a desvincular-se a la investidura de Salvador Illa, no formar part del govern. Es podria haver donat la circumstància perfectament si tu estàs fent costat a Pedro Sánchez de negociar la investidura entre Junts i el PSC. Això no va passar, no es va voler que passés. Has perdut unes quantes quotes de poder a les diputacions. A la negociació, l'Ajuntament de Barcelona, tothom sap com va acabar. El PP va acabar fent costat al candidat i ara alcalde Collboni. Es podria haver negociat perfectament amb el PP un pacte de no agressió perquè Xavier Trias fos alcalde. Això es va intentar descartar. Fins i tot es podria haver negociat amb el PSC de Jaume Collboni partir-se a l'alcaldia 2-2. En algun punt del camí fins i tot es va arribar a arrencar el compromís de Xavier Trias, 3 anys d'alcalde, l'últim any Collboni, i això Carles Puigdemont en persona va dir que no. Vull dir que al final la teva única finestra d'incidència la tens a Madrid i es podria donar les circumstàncies, si Pedro Sánchez fa una de les seves jugades mestres, que jo crec que ara se'n guardaria prou de fer-la perquè el risc real de perdre la majoria és evident, et pots trobar perfectament que tinguis un elector que et premiï perquè tu has estat el més dur contra Pedro Sánchez i treguis, si ara tens 7 escons, en treus 9 o 10, és igual, i ser irrellevant a Madrid perquè et manen Alberto Núñez Feijóo de president i de ministre de Defensa i vicepresident Santiago Abascal. I et pots trobar en un context en què tu, sí, ets el més indepe dels indepes i has descobert la farsa de Pedro Sánchez, com si la gent no sapigués ja que Pedro Sánchez és una persona que no és independentista i que si ha fet fructificar l'amnistia és per necessitat. I el premi seria molt escàs. Seria guanyar uns quants vots i perdre tota la teva incidència. I al final, també, Sánchez, jo entenc, des de la perspectiva d'una persona que pugui estar a la Moncloa, que és president, que sap que té el suport d'una sèrie de grups, que ha fet unes sessions que no han costat diners encara, perquè el finançament no s'ha concretat, però sí que ha tingut un cost polític molt alt, com és l'amnistia, dir, bueno, nois, o sóc jo o el caos. I que també pot tenir la sensació de, jo en aquesta gent els he de quadrar com sigui.
I no només aquesta factura que tu dius, la llei d'amnistia, el plantejament del finançament, és a dir, el PSOE està pagant una factura i probablement pagarà una factura a les properes eleccions, no a Catalunya, però sí a la resta de l'estat espanyol, molt important. I per tant, aquesta possible conjuntura de que un nou govern sigui PP i Vox amb aquelles coalicions que toquin, si és que les troben, evidentment pot acabar convertint a Junts per Catalunya en absolutament irrellevant i, sobretot, vetant-lo com a possible interlocutor.
El problema no és que el PSOE li passarà factura, és que li passarà factura a un govern progressista, és a dir, a tota l'esquerra. Llavors, li passa factura al PSOE, li passarà factura a Sumar, mirem les enquestes, és molt difícil que repeteixi aquesta coalició de govern. Per tant, jo crec que intenten apurar al màxim i, com diu Pedro Sánchez, a sudar la camiseta per esgotar la legislatura, perquè el que ve, segurament, és un govern de dretes i d'ultradreta.
Doncs veurem, demà sortirem de dubtes, bé, queden pocs de dubtes perquè avui sabrem el sentit del vot dels dos membres de la mesa del Congrés dels Diputats que són de Sumar, fa pinta que també votaran en contra de tramitar aquesta qüestió de confiança i per tant els vots de Sumar i del PSOE evitaran que això tiri endavant. I a partir d'aquí veurem què és el que decideix Junts per Catalunya com a represàlia, entre cometes, a aquesta decisió del PSOE. Això serà demà. Però ara falten 14 minuts per arribar a les 4 i volem parlar d'un adeu. Perquè avui plega un jutge que ha marcat l'agenda política dels últims anys. Fa uns dies parlàvem de Manuel Marchena, que deixava la presidència de la Sala Segona del Tribunal Suprem, però avui tenim la jubilació del jutge Joaquín Aguirre, que s'ha convertit en un altre jutge mediàtic per les seves investigacions polèmiques. Sense anar més lluny, les que han implicat els responsables del procés, com ara l'expresident Carles Puigdemont, amb trames que s'han acabat arxivant. Maria Núria Rebella, bona tarda.
Hola, bona tarda.
On t'enxampem, Maria Núria? Perquè com que tu ets una d'aquestes periodistes ambulants, a vegades no sé molt bé des d'on entres.
Doncs mira, ara m'enxampeu que ja he marxat de la Ciutat de la Justícia.
Molt bé. Escolta'm, retira un jutge que des d'una posició com és el de la judicatura ha marcat molt l'agenda informativa i política a banda de la judicial dels últims anys a Catalunya i a Espanya, de fet.
Doncs sí, sí, sí. I un jutge que, de fet, els últims temps ha estat quan més se n'ha parlat, perquè, si recordeu, no fa ni un mes, l'Audiència de Barcelona va arxivar la trama russa del procés, l'anomenat cas Wolkhov, per falta d'indicis. I ho feia amb una interlocutòria que picava bastant la cresta a l'instructor, no?, que mantenia aquesta causa oberta contra diversos líders independentistes per desobediència, malversació, traïció, i que havia provocat més d'una trentena d'escorcolls i escoltes telefòniques, no? Els magistrats de l'Audiència acusaven Aguirre fins i tot de frau de llei per haver mantingut aquest cas obert, malgrat que els recursos que presentaven, doncs, els afectats a la instància superior a l'Audiència, aquesta resolia que s'havia d'arxivar perquè no hi havia prou indicis delictius, no? I també l'acusaven els mateixos magistrats, Aguirre, de fer subterfugis judicials, en el sentit que, molt bé, tancava una cosa, però n'obria una altra, feia una peça separada. La última va ser aquella que va mig inventar-se amb el tema aquest de la traïció per perseguir Puigdemont, perquè aquest era un delicte, el d'alta traïció, que no entrava entre els supòsits de l'amnistia.
Clar, no només ha estat amb l'independentisme, perquè també, per exemple, ha tingut molt ressò totes les actuacions que ha fet en el cas Negreira, que han afectat el Futbol Club Barcelona. Vull dir que no és només sobre l'independentisme, sinó que realment ha estat un jutge que ha tocat diversos casos molt polèmics i molt mediàtics, però que a més ha rebut aquestes estirades d'orelles, podríem dir, des dels seus propis companys, com són els jutges, i que no ha tingut cap problema, Maria Núria, a fins i tot parlar obertament del seu posicionament ideològic o del que opinava sobre els afers que estava investigant en entrevistes. Per exemple, es va fer molt famosa una entrevista a la televisió alemanya parlant del procés, en què va donar totes les seves opinions personals.
Home, de fet, això és força insòlid, no?, que un magistrat que està investigant un cas que, a més, encara no ha acabat de recollir totes les proves, doncs es presti a fer una entrevista, en aquest cas, una entrevista amb una televisió pública alemanya. Jo crec que això va passar ara fa un any, que és un dels cartutxos que volia cremar per fer pública, doncs, la seva tesi. Ell tenia una tesi en el sentit que Catalunya havia demanat ajuda a Rússia, fins i tot el mateix Putin, per poder dur a terme la independència. Per què? Doncs per què donava Rússia suport a Catalunya? Doncs per desestabilitzar el conjunt de les democràcies europees, no? Algú ha dit que era un relat doncs absolutament esperpèntic i fora de lloc, delirant, i que suposo que si explicava a alguna tele d'aquí o algun periodista d'aquí li podria rebatre, no? I en canvi, si anava amb una televisió alemanya, doncs li deixarien poder-se explicar tot aquest seu discurs que va elaborar a través de doncs, frases inconexes d'aquestes escortes telefòniques que havia fet en els suposadament implicats en aquesta trama de Wolkhoff.
Com ho veieu, Mònica, Oriol, Isabel, retirada d'un d'aquests jutges que a tots ens sona el nom, perquè ha estat protagonista.
Ha estat molt mediàtic, Cas Wolkhoff, tot el tema de Negreira, bueno, la persecució que ha fet contra els independentistes catalans en general. El que em sorprèn és que aquest magistrat es retira sense saber si el tema de la prevaricació, aquesta querella que va posar Carles Puigdemont, Josep Lluís Alaia, també Gonzalo Boye, prospera o no, quan fa més de 6 mesos i el TSJ encara no s'hi ha pronunciat, per tant deixa un escenari aquí obert. I a mi és un jutge que em sorprèn perquè no ha rebut mai cap suport de partit espanyolista o associació de jutges conservadors, com n'hem vist amb d'altres del Suprem, per exemple. És a dir, que tinc la sensació que ha estat un jutge que ha anat una mica per lliure, que sí que ha obert causes, que ha interposat manos límpies, per exemple, que no és sospitós de ser d'esquerres, però sí que tinc la sensació que ha funcionat de manera autònoma. I per mi ha quedat clar totes les crítiques que hi ha hagut amb aquest jutge en relació a l'ofer, a mala praxi, a abusos judicials, per mi han quedat molt clares.
Bé, jo diria que la justícia surt guanyant amb el fet de la jubilació del jutge Aguirre, no? I no només per el que estava comentant la Mònica, no? Sinó que serà millor justícia en tant que també ha corregit qüestions que el jutge Aguirre donava per fetes. No? El fet de que el que comentava ara la Núria Rebella, no? De que a l'Audiència de Barcelona li varen revocar, no? Els seus propis companys li van dir, escolti, vostè ha estat aquí fent una mala praxis. No? El que sorprèn també és que, a part d'aquesta querella de prevaricació, segurament en la carrera del jutge Aguirre hi ha hagut més moments on ha actuat d'una manera prevaricadora i, en canvi, hi ha hagut poca repercussió. No? A diferència, per exemple, jo vull fer una reflexió que segurament hi haurà molta gent que no compartirà, no? Però a diferència del jutge Marchena, que quan argumenta en contra de l'amnistia per la qüestió de malversació i fa un argument que pots estar-hi o no d'acord del fet de l'enriquiment personal a l'hora de que quan tu vols aconseguir un objectiu i el que vas aconseguir no vols aconseguir-lo sense gastar-te diners, això pot acabar sent un enriquiment personal no tant en qüestions diners, però perquè no te n'has gastat. Això és un argument que et pot agradar més o menys, però és una argumentació del per què no el jutge Marchena otorga l'amnistia als encausats per el procés de l'independent del 1 d'octubre, etc. Si, en canvi, en el jutge Aguirre, la seva argumentació del per què no vol donar l'amnistia és una argumentació absolutament prevaricadora. No? Jo crec que això diferència des de la discordància en els arguments, no? Però una manera de fer de l'altra, no? Avui la justícia segurament és millor justícia el fet que el jutge Aguirre dimiteixi.
I ho seguint amb el que deia... Amb el que deies tu, Isabel, el jutge Marchena en la sentència del procés fa servir una paraula que és ensoñación per referir-se als fets del 2017, jo no hi estic en cap cas d'acord, però sí que crec que és una paraula que pot funcionar per definir alguna de les interlocutòries del jutge Aguirre, perquè al final has tingut gent perseguida judicialment per qüestions que han quedat en no res, has alimentat el relat d'una trama russa. Si Rússia hagués volgut que Catalunya fos independent, és probable que Catalunya ja fos independent. Això és un fet. Si s'haguessin intentat contractar 10.000 soldats russos, crec que el jutge Aguirre n'hagués tingut constància. I és probable que el jutge Aguirre hagués passat els seus últims dies professionals en una presó vigilat per un soldat rus contractat per Carles Puigdemont. Per tant, això, que és un fet, no va passar. No va passar. I en el cas Negreira, aquí hi ha... aquí soc menys equànim, perquè soc molt del Barça. Però...
soc molt del Barça, com a argument, sí, per no opinar, em sembla sensacional.
Només soc soci d'una cosa, del Barça.
Molt bé.
I ja està. N'estic content, tot s'ha de dir. I orgullós. I en el cas del jutge Aguirre, és veritat que és d'aquelles... Estic molt d'acord amb l'anàlisi que fas tu, Mònica, de persona que ha anat per lliure. Crec que és d'aquells que... interpreten el paper de... No sé si heu vist una pel·lícula infantil, jo, per circumstàncies de la vida, m'hi trobo molt últimament, Els Increïbles, una pel·li de Pixar, que al principi hi ha el senyor Increïble i un nen que es fa d'Incrediboy, que és fan del senyor Increïble, i que l'intenta imitar, intenta, no sé com dir-ho, dur a terme totes les proeses que fa el seu ídol, l'escola, el seu cotxe i tal. Doncs el jutge Aguirre és aquest senyor petitó que intenta emular els seus ídols i intentar ser útil a una causa sense que ningú li hagi demanat. Crec que és el cas.
Bé, doncs es jubila avui el jutge Aguirre.
Sí, deixeu-me afegir que estic bastant d'acord en el tema aquest que ha anat per lliure. De fet, també és força poc habitual que un jutge pràcticament passi tota la seva carrera al jutjat d'instrucció. És a dir, que aquest home era un fan absolut d'investigar, que és el que han de fer els jutjats d'instrucció. I jo crec que a vegades les investigacions l'arribaven a obsessionar de tal manera, intentar buscar detalls i coses que ell mateix ja es construïa el relat. Recordem que el 2009 va obrir un cas que es deia Cas Macedònia i que durant 13 anys va tenir imputada la cúpula llavors dels Mossos d'Esquadra amb Salleres al capdavant. No va aconseguir imputar Trapero, que fins i tot es va canviar la paraula imputat per investigat perquè sonava molt malament, però imagineu-vos què és estar durant 13 anys amb aquesta espasa de Damocles al cap, quan després tot plegat va acabar amb un judici, amb una absolució que en aquella mateixa sentència l'audiència deia que no havia tingut cap sentit tota aquella investigació, tota la brutalitat d'escortes telefòniques que es van fer, i fins i tot la fiscalia doncs ho titllava de desperpèntic tot el que havia passat.
Doncs el jutge Aguirre, que avui es jubila, per tant ja no podrà fer aquestes actuacions que hem repassat amb la Maria Núria Rebelle. Gràcies, Rebelle, bona tarda.
Bona tarda.
I també gràcies a l'Oriol Marc, la Mònica Hernández i l'Isabel Lleuger. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima. Falten 3 minuts i mig per arribar a les 4. Una mica de publicitat, el butlletí horari i el darrere a la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i el seu equip. Tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Bona tarda de dimecres a tothom.
Catalunya Migdia amb Òscar Fernández.
I si renovar casa teva deixés de ser només un propòsit? Comença l'any amb els preus trencadors de Bauhaus per transformar els teus easy en ara sí. Perquè quan els preus pugen, nosaltres els abaixem. Amb descomptes de fins al 40% en calefacció, banys, cuines, decoració i jardí. Només fins al 29 de gener. Bauhaus, sempre el millor preu garantit.
L'Home Armat és una missa creada el 1999 per Carl Jenkins amb la idea inspiradora d'assolir la pau global.
El 19 de gener a l'Auditori, la Banda Municipal de Barcelona desplegarà aquesta partitura emotiva. però també punyent, en companyia de diversos cors i sota la batuta de Pasqual Vilaplana.
Entrades a auditori.cat.
Només a Capravo, marcapropistes, estalviadors i marquistes. Fans del iogurt grec natural Eroski pack de 6 per 1 euro amb 55 cèntims o del detergent líquid Eroski explosió de frescor 46 dosis per 3 euros amb 4 cèntims.
Estalviadors i marquistes, només a Capravo, marcapropistes.
No sabem si seràs el fundador d'aquella nova startup d'èxit o el líder escollit per aquella gran empresa. Però el que sí sabem és que decideixis el que decideixis, a EAE t'oferim la formació més innovadora per al nou món que ve. Entra a eaebarcelona.com i transforma't en qui vulguis ser. EAE Business School Barcelona. Ready for the new world.
Dues dècades de música solidària. Reviu totes les cançons del disc de la Marató interpretades per grans artistes en un únic recopilatori a Spotify. Un viatge musical ple d'emocions que diu molt de tu.
Crims a Catalunya Ràdio.
La gent que hi havia allà ja deien: ostres, han matado al Narizotas. Era molt conegut.
Té una deformitat al nas.
Alcanar, març del 2011. En una casa abandonada troben mort un home, un sense sostre, d'origen romanès.
Inclús al sostre de la habitació havia sang. Havia hagut una agressió desmesurada.
Al poble, els Mossos topen amb un mur de por i de silenci.
Té molta por i és un testimoni directe i molt important i que pateix per la seva integritat. Seria convenient fer-ho com a testimoni protegit.
El cas Neptú. Aquest divendres, a la una del migdia, a Catalunya Ràdio. Crims, amb Carles Porta. El Catalunya Nit guanya una hora. Des de les 10 fins a la mitjanit.
Tenim una hora més per explicar-nos millor, per aprofundir més en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i una hora més per donar entrada a més veus especialitzades.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Aquest dimecres a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Migdia.